Al matí, amb Raquel García.
Otro mundo es posible.
Sabadell ha celebrat durant 15 dies el programa d'activitats Som Capaços. Més d'una vintena d'entitats socials i també l'Ajuntament de la ciutat s'ha embolcat en aquest cicle que commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Per parlar avui de les capacitats i dels seus drets, tenim a l'estudi a l'Anna Martínez, que és psicòloga de CIPO. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
També l'acompanya en Jordi Limau, que és treballador del taller de manualitats de la cooperativa. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
També, doncs, en aquesta taula del tercer sector, d'aquesta secció Un altre món és possible, tenim a la Imma González, que és responsable de l'àrea de Gómez. Imma Gómez, responsable de l'àrea de defensa dels drets de COM. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I en Toni González, que és insertor laboral. Bon dia.
Bon dia.
I en Xavi Borràs. Bon dia.
Bon dia.
Que ell és rehabilitador forestal i usuari del Servei d'Integració Laboral de Tània. Doncs primer de tot, expliqueu-nos com heu vist vosaltres aquests dies, com heu viscut tantes activitats i tot aquest cicle, no?, de Som Capaços. Quina és la valoració? A veure, Anna, comença.
Doncs aquí des de Sabadell, doncs, el diumenge es van fer un seguit d'actes. CIPO, com cada any, doncs, està allà present, i la veritat és que és una gran festa per celebrar amb tota la societat.
Imma?
Bueno, nosaltres aquí a Sabadell, com sabeu, tenim un servei d'integració laboral per a persones amb discapacitats físiques que estiguin en recerca de feina. De fet, nosaltres sempre diem que ens agrada molt que sigui la setmana del 3 de desembre, que com sabeu és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, però que acaba amb el dia 10 de desembre, que és aquest dilluns, que és el Dia dels Drets, els Drets Humans. Per tant, pensem que és una setmana, mai millor dit, de celebracions, de realment visibilitzar que encara n'hi ha moltes coses per fer, i crec que totes les accions que es puguin fer a nivell de local més petit, diguéssim, com més grans, per visibilitzar els drets de les persones amb discapacitat, és necessari i és un dret que tenim.
Uh-huh. Toni.
Bueno, nosaltres pertanyem a la Fundació Privada Tendis, el Servei d'Inserció Laboral es diu Taina, no Tània, que dona confusió, no passa res, no? Tranquil·la, sempre ens passa. Llavors, bueno, aquesta setmana és molt important, però no només és aquesta setmana, és a dir, és un tema que constantment s'ha d'anar fent visibilitat, el tema de la discapacitat. Sí que hi ha hagut una sèrie d'actes, i, per exemple, tu comentaves el diumenge, el dissabte va haver-hi el tema de Dreams en col·laboració de la Fura dels Baus,
que va ser espectacular,
que va ser espectacular,
no?
I també un cicle de conferències el dijous passat, on usuaris en primera persona parlaven des del seu punt de vista tot el tema de la discapacitat.
Clar, en aquest sentit, no sé si, per exemple, doncs, en Xavi va participar en aquesta activitat a Dreams.
No, en aquesta no, però sí que vaig participar a una xerrada que es va fer el dijous, organitzada per Atendis, aquí a Sabadell, al Casal Pere IV, on parlàvem una usuària i un usuari, no? que era jo. Llavors jo vaig parlar sobre el món educatiu, no, i empalmant amb l'ensenyament no obligatori i el món laboral, perquè crec que és un tema molt important.
I com valores l'experiència?
A veure, sempre que passen coses així, perquè alguna xerrada en més he fet, no? Sempre et fot molt nerviós, sobretot quan està a punt d'arribar el dia, perquè creus que no ho tens ben preparat, i esclar, arriba un punt en què ja vols que s'acabi i llavors que després et valorin.
Clar, i per exemple, doncs, també en el teu cas, Jordi, vas participar en alguna d'aquestes activitats?
No, en les activitats no.
No. Però com valores que, per exemple, doncs, es facin totes aquestes activitats, no? Que la ciutat es parli, que els mitjans, que també doncs, es facin doncs, aquestes activitats, aquestes parades informatives, aquestes xerrades?
Bueno, lo valoro que, a ver, somos personas que tenemos el mismo derecho como otras. Entonces, como tenemos el mismo derecho, yo creo que habría que hacer, aparte de eso, más cosas. Y bueno, en el sentido de que, a ver, también si pues una empresa que es, a pesar de tener personas con discapacidad, somos trabajadores y tendríamos que valorarnos como otras personas. En el sentido de la faena y en el sentido de los sueldos.
Ara després anirem fent aquestes reivindicacions de diferents temes, però us pregunto, us ho demano a tots, creieu doncs, que aquestes activitats també han servit per conscienciar o fins i tot per canviar el punt de vista dels sabadellencs sobre les vostres capacitats?
A ver, sí, se puede cambiar, porque yo me considero como una persona normal. Que como si no tuviera nada, porque yo por lo menos en mi caso siempre me supero, siempre intento que mi dificultad no pueda conmigo, que yo pueda con ella, y estoy luchando hace muchos años también.
Me encanta, qué positivo. No, claro que sí. ¿Y la resta?
Jo vull posar l'exemple del dilluns, dia 3 de desembre, no? Que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, on a Barcelona, per la modificació de capacitats, no? Que antigament es deia les incapacitacions, perquè la gent amb discapacitat pugui votar, van fer una jornada, l'Ajuntament de Barcelona va fer unes jornades per buscar solucions per com la gent incapacitada o que està amb la modificació de capacitats, vam parlar de com poden votar amb equitat, no? Amb igualtat i equitat. Uh-huh. I bueno, em va agradar bastant. Llavors va haver-hi també a la plaça Universitat de Barcelona la festa, bueno, la festa del dret, no? I bueno,
en aquest sentit, el que ara comentava el company, el dilluns vam coincidir en aquestes jornades que, com deia, doncs es va promoure a l'Ajuntament de Barcelona, i realment partint del punt, primer de tot, que n'hi ha persones que no se'ls permet votar. Sabeu que ara s'aprovarà en breu doncs, una normativa que per sort el que fa és que persones que estaven incapacitades, que no podien votar, doncs, que ara sí que ho puguin fer, i això suposa doncs, que evidentment el cens electoral creixerà bastant en el sentit de persones que abans no podien votar i que ara sí que ho podran fer. En el cas de la discapacitat física, que és des de NECOM, és el que més doncs, el que treballem, nosaltres, per exemple, ens hem trobat de persones que quan van accedir al seu col·legi electoral té barreres arquitectòniques, per tant, la urna ha de sortir fora al carrer. Això, evidentment, és una discriminació i això no es pot tolerar. I estem parlant d'un dret a nivell totalment civil i un dret que tenim tots, com és la llibertat de vot i poder votar de forma lliure, de forma autònoma, i que això no s'està exercint. No? Per tant, una de les coses que diem que és important, no? El dia 3 o el dia 10, com comentàvem abans, és sobretot visibilitzar que n'hi ha moltes lleis que són importants, que s'han fet, però si no es poden exercir, els drets no tenen cap tipus de valor. Per tant, algo tan quotidià, no? Com molts de les persones potser que ens estan escoltant doncs, poden veure que és anar un diumenge o qualsevol altre dia a votar, no? Al seu col·legi electoral, hem de pensar que n'hi ha moltes persones que no poden exercir aquest dret. De forma lliure i de forma autònoma, o per exemple el fet de poder formar part d'una mesa electoral si et toca, no? Doncs, per tant, doncs, nosaltres el que dèiem l'altre dia doncs, comentàvem això i sortia en el debat de doncs, les persones que hagin de formar part d'una mesa electoral que puguin anar amb el seu assistent personal si ells, per mobilitat ni alguna acció que no podem fer.
Sí, em permeteu també dir que el 2006 es va fer la Convenció Internacional sobre el Dret de les Persones amb Discapacitat, on Espanya ho va aprovar o certificar el 2008. Aquesta convenció, diguem que ara estem al 2018, no? I hi ha molt dret d'aquesta convenció que no es compleixen.
El tema de la
es va signar però no es fa realitat del tot, no?
El tema de la conscienciació que tu preguntaves, no? Les persones que ens dediquem en aquest àmbit, no és potser tant aquella, està molt bé el tema de la visibilitat d'aquella setmana, però el dia a dia, el donar, doncs, com deia el Jordi o com diu el Xavi, donar visibilitat ells mateixos, que siguin ells els protagonistes al cap i a la fi. Jo, per exemple, del Jordi me'n recordo que fins i tot vau participar en el Banc d'Aliments, sí, com a voluntaris, recollint aliments en aquella campanya, no només un any, em sembla que un parell o tres d'anys, oi, que vau estar-hi?
Sí, un par d'ells.
Un par d'ells. I llavors, com a experiència, més enllà potser de la pròpia visibilitat, i no era el Dia Internacional de la Discapacitat, és a dir, era una campanya paral·lela i que també teníeu, com tu dius, teníeu el mateix dret que qualsevol altra persona. Llavors és el tema de la visibilitat diària, Nosaltres que treballem sobretot en empreses, l'inserció laboral, és sobretot això, l'intentar que cada cop més sigui una cosa normalitzada, sí, més que conscienciada, potser normalitzada.
Hi ha una part molt important de conscienciar la societat, però també és el que deia la companya, doncs, que ja han d'haver unes lleis que obliguin, en certa manera, doncs, que aquests drets no es vulnerin. Sí. No? Com nosaltres, a la part que està el Jordi i que estic jo, doncs és la part productiva, és la part laboral, i veiem realment que en el dia a dia hi ha un percentatge molt important de persones amb discapacitat que no tenen opció a un treball. I els que tenen opció a un treball, sí que és cert, doncs, que tenen un salari que, en certa manera, també els està condicionant de que hi hauran altres drets que tampoc els podran tenir, com per exemple, doncs, independitzar-se, ser, doncs, autosuficients. Llavors és aquí on nosaltres hem d'intentar, doncs, canviar aquesta visió a nivell més polític, no? Perquè estem veient que la LISMI tampoc no s'està complint. Anem picant a les portes de les empreses ordinàries i què passa? Doncs que hi ha moltes que comencen a apostar, però d'altres que encara no
encara,
ho estan fent.
Clar, sí, encara costa i encara queda molt per fer. Per això, precisament, doncs, aquest dilluns, les entitats socials de la ciutat han lliurat a l'alcalde de la ciutat, a Matías Sarracán, doncs, un manifest on han reclamat tot un seguit de millores per les persones amb diversitat funcional o capacitats diverses. Escoltem una part d'aquest manifest.
Queremos mayores niveles de ocupación. Queremos una mejora en la accesibilidad del entorno. Queremos romper con todos los perjuicios sociales que nos envueltan. Queremos acceder a condiciones de igualdad. Queremos participar activamente en nuestra comunidad.
¿Com va ser l'elaboració d'aquest manifest tan reivindicatiu? Com va anar? A veure, per exemple, Anna, explica'ns.
Doncs realment
jo no hi era.
La veritat és que no puc opinar en aquest sentit. Clar. Perquè realment no sé com es va, no? Com va sorgir,
com es va articular.
Però realment entenc que és un portaveu, no? d'un seguit, no? Un col·lectiu que està, exacte, d'entitats, doncs, que estan allà i estan dient ja n'hi ha prou, portem molts anys lluitant i ja és hora, doncs, que no, que tinguem uns certs beneficis, no? Com qualsevol altre ciutadà.
Un dels punts que hem escoltat és la necessitat d'una millor educació. Per què ho demaneu? Com ho sentiu en aquest àmbit?
A veure Jordi, Xavi. Jo, mi opinió és que això no es en cas, de manera d'opinar. Si hi ha subvencions per mitjà, l'empresa ordinària solo no es en cas si tiene el empresario subvencions. Si vas por tu cuenta, no te hacen caso. Te dicen ya te llamaremos, pero sé que te las larga. Entonces, esa es mi opinión.
Yo, la meva experiència viscuda sobre l'educació, no? Crec que he tingut algunes mancances, sobretot amb el tema de les classes, no? De l'ensenyament. O sigui, a mi em treien de classes comunes i m'anava a classes de reforç. Aquest reforç no era el que necessitava, i llavors tot això es va anar augmentant el problema a mesura que anava avançant cursos, no? Perquè diguem que podia aprendre més i les coses anaven augmentant, però no aprenia més. I si les coses augmenten, doncs, esclar, tenia uns problemes. I després feia una petita reflexió on molts cops bueno, els professionals del sector parlen per nosaltres, no? I nosaltres el que reclamem és que s'escolti la nostra experiència viscuda, la nostra experiència, i poder treballar amb ells a l'hora de fer pues, els documents, de reclamar les necessitats que demanem, etc.
Jo crec que el Xavi ha incorporat un matís molt important, que és el fet de que hem d'adaptar els serveis a la persona, no la persona s'ha d'adaptar al servei, no? I jo crec que fins ara, nosaltres sempre ho parlem, no? A nivell del sector de la discapacitat, ha hagut un canvi de paradigma. Fins ara parlaven d'un model rehabilitador, un model en el que la discapacitat s'havia de curar, bàsicament. Ara, per sort, es tenen un canvi de paradigma, on el model és un model social de dret, en el que les persones tenen drets, però també, i abans d'entrar ho dèiem amb els companys, tenen drets, però també tenim responsabilitat i tenim obligacions, no? I per tant és molt important fer-nos doncs, conscients, no?, d'aquests deures i d'aquestes obligacions, no?, que tenim tots com a ciutadans i ciutadanes. I de fet, per exemple, el que comentava el Xavi, amb el tema d'educació, sabeu que fa poquet s'ha aprovat un decret que fomenta, doncs, diguéssim, l'escola inclusiva, en el sentit que nosaltres el que diem és, no?, ha d'haver un espai, una escola, on hi hagin tots els nens i nenes amb les seves diversitats, amb les seves necessitats, i és el sistema el que ha de donar recursos perquè aquell nen o aquella nena doncs tingui les mateixes oportunitats en igualtat i que tingui una educació d'igualtat i de qualitat que la resta dels companys que no tenen algun tipus de discapacitat. Per tant, és bàsic sobretot fer els serveis que s'adaptin a la persona i no a l'inrevés.
Sí, nosaltres des del servei, per exemple, ara mateix, perquè des d'aquí enviem salutacions als companys d'allà, perquè estan ara mateix fent aquest matí doncs, formació, perquè nosaltres fem tot el tema de la formació per després de la inserció laboral, formació laboral, mercat laboral, drets i deures dels treballadors, i ara mateix doncs, un company està fent, mentre jo estic aquí, doncs, està fent la formació en igualtat de gènere, d'acord? Per què? Perquè això que deia ara el Xavi, no?, aquestes mancances que potser a nivell educatiu, doncs quan ens trobem amb la majoria d'edat, no?, i que les han tingut aquestes dificultats en l'etapa escolar, clar, s'han d'enfrontar en el dia a dia i en les regles del mercat que ens hi trobem tots, no?, que tinguin uns mínims coneixements, no?, de saber doncs, que tenen una sèrie de drets, una sèrie de deures. Però més enllà d'això, sí que nosaltres articulem i ens anem una miqueta més enllà, tot i que l'objectiu principal és la inserció laboral, el manteniment del lloc de treball, nosaltres ens dediquem al treball amb suport, llavors mentre dura tota la relació laboral doncs fem el seguiment d'aquella empresa, d'aquell usuari o usuària. Sí que és cert que des de fa uns anys, des de fa 4 o 5 anys, i el Xavi ara us podrà fer una miqueta d'exemple, sí que van articulant els mateixos usuaris, insisteixo que som un servei molt petitet dintre de la Fundació, però sí que van articulant mecanismes d'autogestió. És a dir, per exemple, el Xavi ja us explicarà en més detall, han fet un equip de futbol totalment autogestionat, és a dir, que no... El president, totes les figures representatives, exceptuant, nosaltres sí que els hi tirem un cop de mà, però com a voluntaris, és a dir, però tota la dinàmica que es troben, doncs, s'autogestionen ells. Sí que també, mitjançant altres programes com la propa cultura, mitjançant el Departament de Treball, que suposo que també, sí. I també, doncs, aquestes, que és més enllà de l'àmbit laboral, però sí que et permet de que ells cada cop més van tenint veu i vot a l'hora de què volen fer. Llavors sí que nosaltres com a entitats també jo crec que tenim l'obligació de ser molt, molt, molt receptors i al mateix temps fer de megàfon, no? Perquè tenen unes necessitats i aquesta visibilitat també ens correspon també a nosaltres. També.
Evidentment. Ara, com parlàvem també, no?, d'aquestes reivindicacions, aquesta millor inserció laboral. Jordi, tu ets un dels treballadors del taller de manualitats. Com t'hi trobes en aquest taller? I també doncs, explica'ns la teva experiència.
Bueno, en el taller me siento muy bien. A ver, mi experiencia ha sido muy buena. Porque cuando empecé muy bien, pero he ido mejorando. En el sentido de trabajo... y en el sentido de mi dificultad, que yo la he ido superando y al estar mejor he podido hacer también trabajos que antes no podía. Entonces,
claro, me has ido aprendiendo, como todos, ¿no?
Sí, he ido aprendiendo todos los trabajos como todos. Pero al ponerme yo mejor en mi dificultad, porque yo hago mucha natación, y entonces al ponerme mejor en mi dificultad, puedo hacer trabajos que años atrás no podía. Entonces me he ido superando en aprender, pero también en esforzarme nadando a estar mucho mejor.
¿Y cómo te sientes en la empresa y con tus compañeros, ¿no? Y en el día a día, cuando suena el despertador y te toca ir a trabajar?
Pues me siento muy bien, porque me levanto enseguida, no soy de aquello. Me suena el despertador y me levanto, me...
Y te achicas y ya está, no fas como yo, que digo, va, 5 minutos
no.
Más.
Me levanto y me pongo a cambiarme, me desayuno y hasta me voy a por el pan por la mañana.
¿Cuántos años llevas tú?
En 15.
15 ya, ¿Tú, Xavi?
Jo em porto 10 o 11.
I què fas? Explica'ns també la teva experiència.
Jo vaig a... Mira, jo primer vaig començar a treballar en un centre especial de treball on de 7 a 3 del migdia, i llavors per intentar aconseguir més diners, no? Treballava, feia un extraescolar al Ribat d'Allada. Amb tot això va haver-hi un dia que vaig dir, ja no vull treballar més aquí i vull treballar en una empresa ordinària per tenir una vida autosuficient i independent, no? I bueno, vaig marxar d'aquella empresa o d'aquell centre especial de treball, i després buscant feina que no em trobava em va sortir una oportunitat que era el Siltaina, no? Que és un centre d'inserció laboral on vam fer un curs d'inserció laboral, i llavors ells em van trobar una feina en una empresa que es diu Naturalea. I allà jo sempre dic que sóc com una mena de rehabilitador forestal, perquè el que fem és arreglar talussos amb troncs, amb plantes, amb material de fibra de coco, també treballem amb plantes aquàtiques, rehabilitant camins,
fem... Està fort.
Fem...
Està
fort, no? Déu-n'hi-do, que feina.
Està fort. Volem a Cipo, eh?
Està fort. Fem murta pedra i etc. Vull dir, és una feina bastant polivalent.
I què és el millor d'aquesta feina? Com et fa sentir?
A veure, el millor és que treballes a l'aire lliure i tens com una mena de llibertat, no? Vull dir, no estàs en quatre parets. I després, bueno, més o menys tots els companys són de molt bon rotllo i l'ambient està molt bé.
Es pot saludar, eh?
Una abraçada
Bueno, no sé si m'escolten, però si m'escolteu, hola.
I si no ens escolten, després els hi dius que es descarreguin el podcast i que no, el poden escoltar quan vulguin. Els tècnics també els hi volia demanar, doncs, per aquest procés, no? Ja ho havíem destacat una mica abans, no? Que és difícil, no? Encara que les empreses apostin, què hauríem de fer? Com hauríem de canviar com a societat o com podríem, doncs, ajudar que més empresaris, no? Doncs, apostin per incorporar, doncs, a les persones amb capacitats diverses.
Doncs realment, clar, ja el concepte en si de discapacitat ja té una connotació negativa, no? Llavors ara estem començant a transformar i parlem de capacitats. Llavors nosaltres tenim alguns treballadors nostres que estan en empresa ordinària i tots els responsables de l'empresa, doncs, ens diuen, ostres, és que clar, el concepte que teníem de la persona en si, amb realment el que ens estem trobant, és que clar, està anys llum, no? Perquè realment veuen persones que estan totalment adaptades amb els altres companys, que productivament, doncs, que són molt bons, i que a més que no tenen cap mena de... que no necessiten un suport extens i afegit constant, no? Llavors, realment jo crec que ho han de palpar, han de veure i han de conèixer.
Han d'aprendre la por, no?
Exacte.
I doncs, buscar més informació.
Exacte, sí, el desconeixement realment ens fa por. És el que comentava l'Anna, realment. A nosaltres ens ha passat també molts casos en els que realment... Veus, és tan senzill com diu jo, no? Si ets en una empresa, doncs necessito aquesta persona amb aquest perfil per fer aquesta feina. Doncs, evidentment, dintre, no?, de les possibles candidats, doncs hi haurà persones amb discapacitat i persones sense discapacitat. Vull dir que realment és... trobar, lògicament, no?, un perfil que sigui, bueno, doncs com qualsevol altre procés, no?, a nivell laboral. Aleshores és perdre la por, perquè realment, com comentava abans ella, no?, de dir, nosaltres igual ens trobem molts casos en els que dius, ostres, doncs potser amb una mínima adaptació a nivell del lloc de treball, doncs evidentment pots arribar als mateixos objectius que una persona que no tingui una discapacitat. Realment hi ha molt, molt desconeixement amb la discapacitat en general, no? Per tant, doncs una de les coses que fem les entitats, doncs precisament el que hem comentat abans, és visibilitzar i aleshores doncs, conscienciar, educar moltes vegades en aquests valors i en la diversitat. Jo sempre diem, quan posem un peu al carrer ja som tots diversos, vull dir, la diversitat sí. està a les nostres vides, en el dia a dia, en cada moment, no? Per tant, allà on anem som diversos. Per tant, és incloure aquesta diversitat en tots els àmbits i normalitzar-lo. Ho hem parlat, no?, el tema d'educació, amb el tema de l'oci, amb el tema de la feina, però sobretot és això, és perdre, no? O sigui, el desconeixement ens fa a tots sentir por, realment.
Sí, nosaltres una cosa molt, molt curiosa, a més jo aprofito des d'aquí, animo a totes les empreses que vulguin contractar persones amb discapacitat, sigui amb discapacitat intel·lectual, física, mental, sensorial, és igual, perquè nosaltres que portem ja 27 anys en el sector, sí que és veritat que no és ja un tema de compliment. Hi ha empreses que són petites i no necessiten haver de complir la LISMI perquè ni s'ho plantegen, perquè per la quota de treballadors no estan pas obligades, i en canvi, per exemple, doncs ara acabem de venir d'una empresa d'aquí al costat de fer el cafè, Xavi? I encantats, i estan encantats, no? A vegades és el tema de la por, el tema també, a vegades les empreses et manifesten que estarien disposats a contractar una persona amb discapacitat, però no saben ben bé quin tipus de tasques. Aquí també jo crec que és necessari que entitats, en aquest cas com les que estem aquí, doncs per exemple nosaltres hem utilitzat la tàctica a vegades de fer tasques residuals, que diem, aquelles tasques que la resta de companys no volen realitzar perquè són feixugues, són repetitives, doncs fem una anàlisi del lloc de treball i d'aquí en traiem un lloc de treball nou. I llavors, a part del que t'expliquen els companys i els encarregats, que et diuen, home, des que ha entrat aquesta persona a treballar a l'equip, doncs mira, es treballa molt més en equip, l'ambient laboral ha millorat, perquè independentment de que hagin de complir la LISMI o no, tot el tema de les bonificacions fiscals, fins i tot les petites empreses, és necessari que també estiguin informades. Nosaltres hem de ser els primers en informar que també econòmicament també es poden beneficiar, igual que les empreses que llavors nosaltres, com a servei, que també aquesta informació és necessària. Llavors, que animo aquí a totes les empreses de Sabadell i Rodalies
i
a que contractin a persones amb discapacitat. Sense cap tipus de compromís, eh?
Clar
però que les
sí.
contractin.
Sí. Que aprovin i que segurament doncs, els donareu tot aquest assessorament i també aquesta informació i evidentment doncs, hem de començar a canviar aquesta mirada. Se'ns acaba el temps, però sí que us volia demanar tant el Jordi com el Xavi si viviu independitzats i com és també doncs, el dia a dia.
Bueno, yo independizado no estoy, estoy viviendo con mis padres, pero vuelvo a repetir, es que tampoco aunque quisiera puedo. Porque con el salario que gano no puedo aunque quisiera. Pero bueno, espero que algún día tenga la oportunidad.
A mi m'agradaria també parlar sobre el món laboral, que no ho he pogut fer. I sobre el món laboral, bueno, primer sobre el món de la societat, no hem de trencar les etiquetes i els prejudicis que tenim les persones en diversitat funcional. I sobre el món laboral, pues, hem de tenir... bueno, els convenis en fàcil lectura, llavors també el treball s'ha d'adaptar, no?, a les nostres necessitats amb equitat i bueno, hi ha moltes coses a millorar. Jo sempre comparo això amb la Constitució espanyola, no?, que és del 1978, i diguem que la societat és un concepte que evoluciona i la discapacitat també, i hem d'evolucionar. I respecte com me sento d'independent autosuficient, molt, perquè pensa que jo sóc una persona que treballa en una empresa ordinària, sóc una persona que visc sola amb un pis propi, i bueno, que he tingut molt d'ajuda dels meus pares o de la meva família i del fil d'Aina també.
Doncs aquest és un dels altres temes que ens ha quedat sobre la taula, però que en parlarem un altre dia, no? Aquest intent, no?, de buscar aquesta independència. Vosaltres també des de les entitats oferiu moltes vegades aquest servei de residències, que també doncs, és molt necessari. Queda pendent per un altre dia, perquè se'ns acaba el temps i almenys sembla que la societat va avançant, no? Encara queden moltes coses per fer, però mica en mica, com fem aquí en aquesta secció, doncs anirem canviant el món. Moltes gràcies a tots i molt bon dia.
A vosaltres. Gràcies.